La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut del matí. Estem a 16 del mes de març. Ja saben, estem a pràcticament res de començar aquesta crema de falles. I mire el que ha ocorrit. Pues que a Borriana s'han emportat un bon susto aquesta nit de dimarts, en el que ha començat com en un incendi menor i ha acabat en una dona d'avançada edat, atesa per inhalació de fumes a casa, perquè dos vehicles calcinats i la façana de dues vivendes han estat afectades. S'està parlant, i ja no fa, ja no és una broma el que està passant, de que és possible que existisca un piròmano en Borriana. Ja no és la primera volta de que ens assabentem de que estan cremant vehicles a Borriana. Això, o que algú s'ha confundit i ha identificat aquests cotxes com una falla. Pues això, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Pues sempre estem igual. Ara resulta que, pues això, n'hi ha gent que, bueno, que jo igual imagine que és perquè necessita atenció psicològica. Però vamos, cremar un cotxe perquè li tens... Claro, s'especula que pot ser pues, algun problema de veïnat, algú que, bueno, pues, que no té una vida massa lògica, però claro, és que i els piròmanos és que existeixen, eh?
Sí, desgraciadament existeixen, no? I bé, hi ha que controlar-lo, no, Susana?
Ens diuen els bombers del Consorci, diuen que es desconeix on s'ha iniciat el foc, però inicialment ha cremat aquests dos cotxes aparcats a la via pública i un contenidor. Les flames s'han estat també a les dues fatxades de les vivendes, davant de les quals estaven estacionats els vehicles que s'han cremat després afectada la façana de la vivenda contínua on s'ha botat foc el cablejat elèctric. És que hasta el quadre elèctric del costat ha eixit, imagina't. A les de matinada que t'ocorris que això al teu carrer, pues què vols que te diga, no? I com sempre la pobra Maria té problemes.
No, sí, o sea, jo pense que boicotejame, no?
Els bombers, després que la companyia elèctrica tallaren la llum, han aconseguit apagar l'incendi i revisar les dues vivendes afectades per a garantir que no hi havia danys en l'estructura dels immobles afectats. Perquè, clar, imagineu-vos tot això en el que pot desembocar, en que després de que aquestes vivendes estan afectades per el foc, pues, n'hi ha un perill real, un perill com que se desprenguen pues, finestres, parets, perquè... Imagineu-vos com tenim el temps, la quantitat d'aire que n'hi ha, perquè no oblidem successos que poden acarrear en morts de gent que després de que ha ocorrit este fet pot ser víctima de que se derrumbe algun mur o que ocorrisca algun tipus de coses d'aquestes característiques. En fi, pauseta de publicitat i el primer i anem a les notícies.
Thank you.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Ara, a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob, en l'avinguda Pius 1273.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Vila-real. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Vila-real, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Ara sí, Maria, ens tornem cap a casa i anem a parlar d'aquestes notícies.
Bueno, per a casa no vaig a començar per casa, perquè ens n'anem primer a València, perquè bé, ja s'ha donat el primer premi de la secció especial de falles infantils de València i m'agradaria destacar-lo perquè és la falla Gaiano Lluc, una falla de barri que complís els 50 aniversaris, són 80 persones d'eixa comissió, no? I que ha creat un precedent aconseguint en aquest aniversari i pues eixa falla, eixa guardó, no? Per a la seva falla de secció especial infantil. Susana Aixina, que enhorabona per a ells eixe esforç que hauran fet, no? I bé, ara parlem de la Diputació de Castelló, perquè incorpora 11 milions d'euros de romanents per a reforçar els pressupostos del 2022. A més, durant el ple també va haver diferents declaracions institucionals. La primera per a mostrar el seu suport al sector ceràmic davant la difícil situació econòmica que travessa pels elevats costos energètics. El segon per demanar a l'empresa Nordex Acciona que reconsidere la decisió de tancar la seva planta de la Vall d'Uxó. I finalment també un rebuig unànime al conflicte bèl·lic d'Ucraïna, Susana, i sinó que que bé, ara sí queda, no?, el ple de la Diputació. I ara parlem del Partit Socialista, perquè ja saben tots vostès que estan renovant les secretaries generals de les diferents agrupacions a la província. Doncs bé, les comarques ja han estat triades als seus nous líders i avui ens hem alçat amb la notícia que la ciutat de Castelló de la Plana tindrà dos candidats. D'una banda, el diputat en el Congrés per Castelló, Germán Renau. Cal recordar que Renau ja va disputar les primàries per a elegir el candidat a l'alcaldia de Castelló, Amparo Marco, en 2014. I Renau serà, no serà l'únic candidat, perquè també es preveu que José Luis López, que és l'actual portaveu del govern de Castelló i persona de total de confiança de l'actual alcaldessa Amparo Marco, també es postule per liderar aquesta secretaria general. Veurem finalment si es confirma aquests dos postulats.
En este moment és Paco Gil, el diputat autonòmic Paco Gil és el secretari general de Castelló. Ja se va presentar una volta Germán Renau i va estar la cosa molt, molt, molt disputada.
Susana. passem de tema. Ens venim,
si és vos... que Marci s'ha reflexionant.
Sí, veritat. Ara ens venim al Partit Popular de Vila-real perquè ha presentat una iniciativa en el consistori amb l'objectiu de rebaixar impostos per a protegir les famílies font, cite textualment, a l'infern fiscal de Pedro Sánchez. Tenen esta nota de premsa al complet en la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es. Després parlem d'un projecte de parlem dels alumnes del Col·legi de Santa Maria de Vila-real, perquè un projecte d'investigació sobre la leishmaniosis i l'efecte que el canvi climàtic està produint en els mosquits que transmeten aquesta malaltia, un altre sobre el llenguatge de les plantes i un tercer sobre l'origen de l'arena de les nostres platges han sigut els treballs científics mereixedors de 8 guardons en el 23 Expo Recerca Jove celebrada a Barcelona entre els dies 9 i 12 de març. Aquests treballs han sigut realitzats per 7 alumnes de quart de l'ESO i primer de batxiller del Col·legi Santa Maria de Vila-real, l'únic centre castellonec seleccionat per a poder exposar les seues conclusions en aquest certamen internacional, no? Com postula, no?, aquest col·legi.
Enhorabona, sí, per complet.
I se foment de la investigació entre l'alumnat, no? Ara parlem de la factura energètica de l'Ajuntament de Vila-real, perquè el preu del gas també ofega al consistori i la factura energètica de l'Ajuntament no sols s'ha desbocat per l'increment del cost de l'electricitat, sinó que també l'escalada de preus del gas posa contra les cordes les finances municipals, segons ens han informat. Només en el primer trimestre de l'any el consistori ha pagat pràcticament la mateixa quantitat pel subministrament de gas en edificis municipals que tot l'any 2021, la qual cosa suposa que el cost de la factura diària quasi s'ha multiplicat per 4. L'alcalde de Vila-real, José Menlloc, que des de fa setmanes reclama mesures urgents al govern central, adverteix que la factura del gas està impactant també d'una manera preocupant, una situació que se suma al greu problema del cost de l'electricitat. És necessari que es prenguin mesures des del govern central perquè els ajuntaments són administradors de servei públic que hem de garantir la prestació de serveis bàsics a la ciutadania i no podrem suportar per més temps aquest desequilibri en els costos energètics, diu l'alcalde.
Pues ho té ben fàcil, el 23 de març que se sume a la vaga, a la mobilització, perquè vaga no podria ser, ens sumem a aquesta mobilització, que els sindicats Comissions Obreres i UGT ens fan una crida juntament les organitzacions d'autònomos, ojos, vaig a dir-vos UPTA i UATAE, l'Organització en Defensa dels Consumidors, FACUA, i la Confederació Estatal d'Associació Veïnals. Tots estos estan convocats a fer una mobilització el 26 de març davant d'esta escalada de preus. Per lo tant, què podem fer? Pues ens manifestem tots davant de les institucions públiques. O sigui, el 23 de març, tots. Ells diuen que bueno, que este matí en la sessió de control li demanaven que no retrasara tant, que abordara ja aquesta rebaixada d'impostos, perquè volen fer el 28 de març, no? I clar, és que cada dia que passa, cada dia que clinc, 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 clinc.
Ara, Susana, després de l'emboic d'ahir del FIT Carrer, el Festival Internacional de Teatre al Carrer de Vila-real, s'ha decidit que se celebrarà finalment el mes de maig en les dates previstes inicialment. Amb aquest objectiu treballa ja l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, que preveu convocar divendres que ve un ple extraordinari amb la finalitat de modificar crèdits i dotar econòmicament al voltant de 150.000 euros, que suposa la programació dels diferents espectacles de carrer previstos en la tercera, en la 33a edició d'aquest festival referent en el sector internacional de les arts de carrer. En el comunicat emès oficialment per l'Ajuntament de Vila-real, l'alcalde José Benlloc demana disculpes per l'error comès i per les molestes o discrepàncies que ha generat en l'opinió pública i especialment en el sector de les arts escèniques, dient fins i tot que comprèn la seva reacció. També s'explica que el canvi de data va ser una decisió de la Regidoria de Cultura que no va ser aprovada oficialment per el primer edil. D'altra banda, la competència del FIT Carrer passarà a formar part de l'àrea d'innovació cultural gestionada per Noelia Samblas.
Sí, este matí a les 10 del matí tenien una reunió. Els que van signar el manifest, que nosaltres el vam parlar ahir en un dels que havien signat el manifest.
Sí, el director de la FAM de Vila-real, Sergio Heredia.
Pues este matí es reunien a les 10 del matí. El que ens diuen és que després de la reunió dirien com ha quedat la cosa, però vaja, ja diu l'alcalde que se farà com estava previst, per tant no hi haurà més canvis.
I fins així el nostre temps de notícies.
Pues publicitat i els esports.
Estás a la 92.2 FM.
No te pierdas la oportunidad de sentir el poder de lo imposible. Magia per así. Los días 17, 18 y 19 de marzo, Villarreal se convierte en el epicentro de la magia.
Entradas ya disponibles en Auditorium Music Rafael Beltrán, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Te agradaría tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Han sentit, això és música d'àngels, eh? El Villarreal juga este dimecres un altre partit dels més importants de la temporada, eh? Tota una tornada de vuiteig de finals i lloc emblemàtic, un lloc de futbol europeu i també mundial. L'estadi de la Juventus de Torí.
A les 9 de la nit és la tercera volta que el Villarreal se topeta en aquestes tessitures, en aquests octaus de final. Les dos anteriors, tant contra el Glasgow Rangers com contra el Panathinaikos, es va passar de ronda i es va jugar els quarts de final. Ojalà avui se puga repetir.
A més, el Villarreal, si en algo se creix, en aquests rivals que diuen que són tan temibles, no?
Sí, últimament, excepte contra el Chelsea en la Supercopa, que al final també van caure en els penals, però bueno, a l'Arsenal el vam eliminar en la UEFA en la semifinal, al Manchester en la final. O sigui, últimament estos partits se mos donen bé.
Pues bueno, no t'oblides que així se van fer pous quan se tenia que taladrar roca, eh? Ojo, llama. En fin, esta nit, bueno, emoció màxima, ciris ben grossos, ja els hem apuntat, ja els hem portat, i estos xics que tenim abraçats al Sant, ja els tenim pendents de quan es comença a tornar a abraçar-se al Sant, eh? O sigui, aquí, tots tranquils, tots al puesto, perquè venim a lo que tornarem a lo que tinguem que tornar. I és en ese... En ese triunfo, ¿no?
En ese triunfo y se pase, que supondría que el divendres a les 12 estaríem en un altre sorteig.
A mi lo que me interesa es que algú guanyi
divendres,
la coca.
Tu dona compte. A més, els sortejos, teniu que reconèixer que saben que a les 12 del migdia, quan es comencem, Maria i jo, el nostre programa, que és Protagonistes, saben que és el moment de fer el sorteig perquè així com els veuen en directe i som un programa al que seguís andant...
I perquè mos senten bé les lentejueles per a fer sortejos de la Champions, Susana.
Sí, sí. I a més la coca de fulla,
imagina. Clar, és clar. Jo és que ja estava pensant que a mi el que m'interessa és que algú de vosaltres guanyi la coca, o jo, i que mos la pongan minxar.
Maria, que conste que està previst que et portes els bunyols.
Sí, avui m'han tentat ja, eh?
Per cert, cuidadito, cuidadito en aquestes festorres que se peguen en València, perquè esta nit un jove de 20 anys ha tingut un percans molt gordo, li ha costat la vida. Ha faltat, després de caure des d'un mur en l'entorn del Mercat Central de València, on estava celebrant, on s'estaven celebrant diverses verbenes en motiu de les falles, que iniciaven esta nit els dies grans. Pues bueno, un xic ha caigut i ha faltat. I és una llàstima que el que és disfrutar i passar-se-ho bé després de tant de temps patint acabe d'esta manera.
Per cert, que no heu explicat que la falla que ha guanyat és un cíborg besant a una xica.
Però ja mos ho has contat tu. Fixa't, així estem.
Escoltant, a veure, per, la ten, per la gent que no entenga paraula cíborg.
És un robot.
Un robot?
Vale, no debes anar a una xica, ho entenem tots, però un cibor, a veure, por favor, por favor.
Un ser robótico.
Un robot de tota la vida, besant a la boca un, a una xica, no? I per què?
Si vos...
Què vol? Que... Ah, bueno, bueno, es, com que la tecnologia és el que...
Clar,
és,
que
la, és com el futur en lo tradicional, no?
És que el lema de la falla infantil es diu Columbus.
Ja, doncs pues, escolta, jo que vols que te diga un se posa un bes, un bon bes, deixa bé, ser humà, que t'agrada...
És que escolta, que la imatge de l'any passat de les falles, bé, més bé del mes d'octubre, va ser i se bes LGTBI de dos falleres besant-se en una falla de Torrent que va donar la volta a tot arreu. O sigui, que
clar,
està molt, molt de
dos
moda.
Dos seres que se volen, doncs pues, escolta, me pareix genial. Ara, un robot... No sé, és que no té... És que els labios són calentets i... No? Dic jo, eh? Són càlids.
Mira,
No, no voy a vos este
vinga,
no obrim el debat, no obrim el debat.
No obrim el debat, no vaig a obrir aquest debat, perquè estem de futbol després.
Bueno, això, a les 8 i mitja tots en esta casa, en esta ràdio, que ve lo bo.
I si guanyen, farem un bes en directe de Víctor. Encara no sabem en qui, no? Perquè ell té una preferència en concret, però ens apostem, no? Si guanya, tu mos envies un WhatsApp en un bes en batalla mateixa, no? Que el tindràs
al costat. Jo anava a dir en Javi.
És que Javi és a Torí.
Bueno, pues que sé.
Al igual que si sents groguets.
Al igual que si sents groguets.
Sí, sí, sí.
Tu saps que bé se ho passen tots junts i quina alegria, no? Quina germanor, no? Quina sensació de
sí, perquè si tots es van en l'avió la majoria se coneixen tots.
Clar, home, això és indiscutible. Este matí jo he tingut que tindre unes cridades telefòniques en diversos polítics i tal i, vale, pues quan torne i jo tinc clar, o sea, el repetidor de Torí l'han fet loco, tots en la província de Castelló. En fin, Maria, publicitat i el primer convidat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Hoy, 16 de marzo, sesión de control en el Gobierno y Santiago Abascal, el presidente de Vox, el presidente nacional, le pedía al presidente del Gobierno que no viaje tanto, que no intente convencer tanto a los demás de lo buenos que son en España y que intente hacer bondad y que revise y no posponga esa sesión que pretende tener el día 28 de marzo para bajar los impuestos. Después de esto, ¿qué quiero decirles? Pues que aquí en el estudio tengo a tres representantes de Vox. Ella es Llanos Massó, que es diputada autonómica y portavoz adjunta del grupo y también presidenta provincial del partido. Buenos días, Llanos.
Buenos días.
También tengo a Marina Peirats, que es la primera vez que la tenemos aquí.
Hola, buenos días.
Ella es concejala de Vox en la Vall d'Uxó. Y también tengo, como no, a Irene Herrero. Ella sí que viene más veces, la tenemos cerca. Está en la misma ciudad que nosotros y, por lo tanto, como saben, es una habitual de esta casa. Ella es concejal en el Ayuntamiento de Villarreal y también es coordinadora del municipio de la ciudad de Villarreal. Buenos días.
Buenos días.
Supongo que ustedes habrán oído la intervención de Santiago Abascal, del presidente de su partido, y ustedes comparten lo que le ha pedido al presidente del Gobierno.
Bueno, sí, evidentemente que compartimos la posición de Vox, en boca de nuestro presidente, porque es que la situación ahora mismo es insostenible para las familias, es insostenible para los trabajadores, para las empresas. Como llevamos diciendo desde el primer momento, tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible y cada día se ve. Y cuando hablas con la gente en la calle, la gente empieza a estar ya desesperada. Pero la izquierda, los socialistas, los comunistas, los separatistas aquí en nuestra región viven una realidad paralela. O sea, ellos deben de vivir en otro mundo porque, bueno, sin ir más lejos, en el último pleno, en las Cortes Valencianas, mi grupo presentó una iniciativa para eliminar las subvenciones pues a partidos políticos, a sindicatos, a organizaciones patronales y bueno, a otros muchos entes y colectivos ideológicos que están recibiendo millones y millones de euros del bolsillo de los valencianos. Bien, pues nosotros presentamos esa iniciativa y no la apoyó ningún grupo de las Cortes, ninguno de los 5 grupos, ni los 3 del Botánico, pero ni siquiera el Partido Popular y Ciudadanos apoyaron esa iniciativa. Son muchos millones de euros los que cada año se van para mantener, sobre todo, bueno, pues a partidos políticos, a sindicatos y organizaciones patronales. Nosotros tenemos muy claro que los partidos políticos son necesarios, que los sindicatos son necesarios y que las organizaciones patronales son necesarias, pero deben de mantenerse con las cuotas de sus afiliados o de sus simpatizantes o de sus asociados. Porque, claro, lo que no puede ser es que a los bolsillos de los valencianos, que cada vez están más castigados, encima sean ellos los que tengan que mantener todo ese entramado político. Pero que además luego nos viene el problema, y es que cuando alguno de esos partidos se da el batacazo electoral y sus subvenciones se reducen a la mitad, pues como dije el otro día en el pleno, van como pollo sin cabeza porque no pueden hacer frente a los gastos que tienen comprometidos. Claro, cuando ves eso y luego de verdad sales a la calle, porque nosotros salimos a la calle y hablamos con la gente y nos reunimos con colectivos y te dicen la situación que están viviendo, es de tener, permíteme la expresión, muy poca vergüenza querer seguir manteniendo todo eso. Y cuando tú propones una rebaja fiscal en las competencias que nosotros tenemos, que es a nivel autonómico, bueno, pues poco más parece que es que vamos a recortar todo el gasto social, vamos a dejar a los valencianos sin educación, sin sanidad, sin servicios sociales, y no se trata de eso. Nosotros lo que pretendemos es que, y exigimos al gobierno autonómico y desde el Congreso al gobierno central, es que hay que acometer una rebaja fiscal ya, para todos, para las familias, para las empresas, para los autónomos. Y cuando te dicen, uy, ¿y qué haremos entonces sin sanidad, sin educación, sin servicios sociales? Muy sencillo. Recorta de donde puedes recortar, y es de todo ese gasto político superfluo, de todas esas subvenciones que se dan para mantener un entramado ideológico, que me parece bien que exista, pero que se mantengan ellos. O sea, que se mantengan ellos. No puedes salir del bolsillo de una familia que no llega a final de mes para mantener, pues ahora mismo sabría decirte, pero bueno, los sindicatos, los partidos políticos, son 7-8 millones de euros al año. Solo en la Comunidad Valenciana, imagínate a nivel nacional. Y claro, la indignación de la gente llega al punto máximo cuando descubrimos el otro día que se van a dar 20.000 millones de euros para todo el entramado feminista. Es lamentable.
Me lo ha sacado usted. La semana pasada estuvimos celebrando en esta casa el Día de la Mujer y nosotros les invitamos a que vinieran a mujeres de Vox también. En este caso, hoy tengo 3. ¿Existen mujeres, no?, también en Vox.
Hombre, claro que existen mujeres en Vox. En Vox lo que existen son personas comprometidas con su municipio, comprometidas con su región y comprometidas con su nación. Y da igual que sean hombres y mujeres. Nosotros siempre hemos dicho que queríamos a los mejores.
La semana pasada, cuando estuvimos en todos los medios de comunicación celebrando esa puesta en valor de las mujeres, la sensación que tenían, son 3 mujeres ustedes, y ¿cómo lo percibían todo esto?
Pues como que, de alguna manera, han intentado colectivizarnos a las mujeres. Y las mujeres somos válidas por nosotras mismas. Es que es muy sangrante cuando quieren colectivizarte a la mujer, lo mismo que hacen con otros colectivos, o sea, quieren que todos, arrogarse la representatividad de todas las mujeres, arrogarse la representatividad de todo el colectivo LGTBI, arrogarse la representatividad de los colectivos que ellos deciden que tienen que representar. De hecho, también vimos otro episodio vergonzoso en las Cortes Valencianas, cuando el diputado machista de Unidas Podemos reconoció abiertamente que ellos pensaban que sin cuotas pues no habría diputadas, que las mujeres no seríamos nada. Claro, yo le increpé, le dije, hablará por las diputadas de su grupo, ¿no? Porque en nuestro grupo las cuotas las tenemos que seguir por, como dicen, imperativo legal. Pero nosotros no somos partidarios de las cuotas. Nosotros creemos que una diputada de Vox, si es buena, tiene que estar. Y si un diputado es bueno, tiene que estar, independientemente de si es hombre o si es mujer. O sea, es que esa colectivización que hacen, ese esfuerzo por, como dicen ellos, defender a las mujeres, consigue absolutamente todo lo contrario. Yo estoy convencida de que cuando una niña desde pequeñita le estás diciendo que se tiene que empoderar, que el feminismo, que las mujeres, que... interiormente lo que le creas a esa niña es la sensación de yo soy inferior y por eso tengo que pelear o tienen que pelear por mí. No, señor. No, señor. A día de hoy no es como hace 100 años. A día de hoy las mujeres tenemos las mismas oportunidades y la que quiere, vale, y se esfuerza, llega igual que los hombres. Ya está bien de tratarnos como si fuéramos inútiles o como si tuviéramos que necesitar una ayuda especial. O sea, nosotros eso, pues la verdad es que nos enfada mucho porque nos menosprecia a las mujeres.
Sí, yo creo que es una manipulación, ¿no? Lo que están intentando es manipular a la sociedad diciendo que hay una diferencia entre hombres y mujeres y Vox no vemos esa diferencia.
Y Marina Peirats, claro, al ser el primer día que está aquí, yo a usted lo que me nace preguntarle es, ¿se siente muy sola en la Vall?
A ver, pues me imagino que igual que Irene, estamos las dos solas, igual que Luciano, ¿no? En Castellón, que también está solo como concejal. Pero en Burriana, que tenemos dos. El resto de los municipios que tenemos representación Vox, somos uno solamente. ¿Me siento sola? No me siento sola en el momento en que estoy en un pleno, estoy en el ayuntamiento, pero en el fondo tengo un respaldo de un gran equipo que está apoyándome, que está ayudándome, que trabaja conmigo a la hora de preparar las mociones, a la hora de preparar los plenos y realmente pues no. Y aparte pues también tengo el apoyo de la provincial, ¿no? Tengo a Llanos, tengo con Irene, tengo mucha colaboración, nos ayudamos mucho mutuamente y con el resto de los concejales también y para nada me siento sola.
Porque fíjese, hablamos de discriminación, ¿no? Al final, yo, usted cuando ha entrado aquí en el estudio, lo primero que he preguntado es, ¿los medios de comunicación de la Vall hacen con usted algún tipo de excepción? Es decir, ¿a usted le brinda la posibilidad de expresarse en cualquier medio de la Vall?
Por supuesto. Mira, nosotros tenemos dos televisiones locales y la cadena SER. Con las televisiones locales, con las dos no tengo ningún problema. Siempre que he querido hacer una rueda de prensa o hacer declaraciones de cualquier tipo, siempre me han acudido sin ningún problema. Incluso cuando hay actos en los que intervenimos todos los portavoces de cada partido, ellos conmigo no tienen ningún tipo de trato diferente. Al contrario, me tratan fenomenal y estoy muy muy contenta. Y en cuanto a la SER, es lo que hablábamos cuando hemos entrado, ¿no? La SER de Vall d'Uixó, ahí tengo a Vicente Arnau y es una persona que me trata fenomenal, me trata con mucho cariño, puedo ir siempre que quiera, tengo las puertas abiertas.
Sí, más que el especial cariño que puedas tener por una persona o no, es el hecho de que te puedan brindar la posibilidad de que pueda expresar
siempre,
en cada momento, lo que usted considere con respecto al municipio, me refiero, ¿eh?
Sí, porque
una cosa son las ideas como partido y otra cosa es la actualidad política diaria, que es lo que cada partido tiene que defender. Porque yo creo que tengo la sensación que no es el mismo caso que su homóloga en Villarreal, que sí que ha tenido hasta ahora, ¿eh? porque a partir de ahora se ha puesto usted de moda, ¿no, Irene?
Sí, hace un par de meses ya que las cosas están cambiando. Creo que ya se están dando cuenta de que Vox en Villarreal está trabajando y está trabajando bien. Porque hasta ahora, la verdad, no vamos a decir la palabra veto, pero podríamos buscar un sinónimo. Porque en realidad la única casa que me ha dejado hablar y que me ha dado voz han sido ustedes aquí en Radio Villarreal. En el resto se podrá ver, en el resto de publicaciones, radios, entrevistas y demás, que a mí nunca se me ha llamado o muy pocas veces. Es verdad que siempre que se me ha llamado yo he acudido, pero pueden ser un par de entrevistas al año, cuando se ve evidentemente que el resto de partidos, todas las semanas, por no decir casi todos los días, salen en prensa y Vox no salía hasta hace un par de meses, que se ve que están reaccionando y dándose cuenta que Vox está ahí y que Vox existe y que Vox está aquí para durar y para apoyar a todos los villarrealenses.
Sobre todo porque todos los meses hay un pleno extraordinario, un pleno ordinario, aparte de los extraordinarios, y se tiene que opinar sobre lo que allí se plantea. No es el caso de Llanos Masó, que siempre me toca perseguirla, porque sí que es cierto que está muy ocupada. A usted sí que la hemos oído y visto en más medios, ¿verdad?
Sí, bueno, sí que ahora ya estamos en más medios. Mira, es que con Vox yo creo que se ha seguido una estrategia que luego se modificó y van alternándose dos estrategias. Creo que se están planteando, por un lado, que es mejor si acallar a Vox, no darle altavoz en ninguna parte. Se han dado cuenta que eso no funciona. Nosotros, al final, como digo, estamos en la calle, hablamos con la gente y el mensaje de Vox está llegando por un lado o por otro. Nuestras redes sociales son muy activas, la gente que lleva las redes sociales en Vox es muy buena y conseguimos que a través de ahí romper un poco ese veto que teníamos de los medios de comunicación. Y como digo, tenían como dos estrategias. Primero pensaron, si no les damos voz a Vox, desaparecerán. Cuando se han dado cuenta que eso no funciona, bueno, pues entonces casi que mejor vamos a estigmatizarlos, vamos a marcarlos, vamos a ponerle esas etiquetas que nos ponen, que ahora ya prácticamente pues dan risa, permíteme que te diga. Y al final yo creo que bueno, que se están dando cuenta, como dice Irene, que ni una cosa funciona ni la otra tampoco, y no tendrán más remedio que al final dar voz a una parte muy importante. Es que estamos olvidando que a nivel autonómico tenemos el respaldo de casi 400.000 valencianos. Tú no puedes silenciar a 400.000 valencianos.
No, sobre todo lo que hay es que permitir que cada uno de los políticos que está legítimamente elegido pueda hablar de su programa, que esto es lícito, además es de primero de periodismo, o sea, que es que no nos vamos de ahí. Pero sí que tiene que reconocerme que con la concejala y portavoz del Ayuntamiento de Villarreal, desde el primer día se le ha estado ninguneando en principio por los medios de comunicación, incluso se le ha ridiculizado a nivel nacional. Esto ha ocurrido y imagínense, y es podríamos habernos escudado en que era mujer, digo yo, porque claro, en este caso decir no, es que hubiera sido un político también se lo hubiéramos hecho, pero es cierto que si en este caso hubiera sido una concejala de cualquier otro partido, a lo mejor se hubiera oído la voz, voces que hubieran alzado la voz, al menos, oye, pues poniendo el codo a su lado y decir, oye, tú, yo puedo estar de acuerdo contigo o no en tus ideas, porque esto es lícito de cada uno, pero al menos, caray, es que, Irene, usted ha tenido una legislatura, ojito,
complicada. Complicada, pero bueno, yo ya sabía las.
Cuando hablamos de acoso familiar, ojo, porque también lo ha tenido. Sí. Y en ese caso, yo creo que me nació la simpatía por ella cuando entendí que no podía ser. Que esto no era, no nos hacía bien. Si las mujeres nos tenemos que querer, nos tenemos que proteger, al final yo discutiré, tendré mi discurso y ella tendrá el suyo, ¿no, Irene?
Sí, pero ahí sí que me gustaría dejar claro que quien más intentaba que yo no tuviera voz son los mismos partidos que alardean de ser feministas y de apoyar a la mujer. Y en mi caso estaban haciendo lo contrario. Pero yo, tú sabes yo cómo trabajo y mi forma de ser y mis ideas y mi base es el respeto. Yo nunca me he metido con nadie, nunca he intentado ridiculizar a nadie como ellos sí que lo han hecho conmigo, y creo que al final eso ha dado sus frutos. Y ellos se han cansado, o los otros partidos o los otros medios se han cansado de meterse con una persona o con un partido político que no les ha seguido la cuerda. Vox tiene muy claro que está aquí para trabajar, no para ridiculizar a nadie ni para meterse con nadie. Y eso es lo que están viendo los ciudadanos y lo que han visto los medios de comunicación y lo que han visto todos. Que Irene y Vox están aquí para trabajar por y para Villarreal y no para salir en prensa o para salir en la portada haciendo publicidad de algo que luego no voy a ejecutar.
Y luego además, una cosa que honra a Irene también, y bueno, eso está dentro de todo Vox, es que para ella hubiera sido muy sencillo usar su condición de mujer para decir que la estaban acosando por ser mujer. Entonces, por tanto, como nosotros no creemos en esos mantras, Irene en ningún momento usó eso, cosa que sí, otros sí que están haciendo. Además, ese feminismo de salón, ese feminismo de moqueta, que cuando dicen las manifestaciones, si atacan a una, nos atacan a todas, depende de quién sea la que atacan, porque cuando no es de su cuerda, no es de su colectivo, no es de sus protegidas, pues, como dicen vulgarmente, leña al mono. Son las mismas feministas de salón que aplauden a Mónica Oltra cuando en el pleno se pide la reprobación por el tema tan vergonzoso que estamos viendo de esa menor abusada cuando estaba tutelada por la consellería que dirigía la señora Oltra y cuando el abusador era en aquel momento marido de la vicepresidenta y consellera de Asuntos Sociales de la Generalitat. Todas esas feministas puestas en pie, aplaudiendo a Mónica Oltra. O sea, ese es el feminismo que tiene la izquierda, ese es el feminismo de Moqueta, que sí, si maltratan a una, maltratan a todas, siempre y cuando esas todas sean de las suyas.
En este caso, yo no sé si en la Valle usted se ha sentido igual, claro, lo desconozco, porque no he seguido tanto su legislatura.
No, a ver, en Bayuso, yo como persona, como Marina Peirats, no me he sentido atacada en ese sentido. Como representante de Vox, sí, porque evidentemente en los plenos, cuando se ha debatido, por ejemplo, la declaración institucional del día 8 de marzo o de la ley de violencia de género, he sido el único partido que ha votado en contra. Se me ha tachado de todo, de homófoba, se me ha tachado de xenófoba, de hasta de cavernícola me han llegado a decir este año. Pero bueno, yo eso es algo que te lo cargas en la espalda porque al fin y al cabo me lo están diciendo a mi partido. Yo represento a Vox y me lo están diciendo. Pero a nivel personal, como le ha ocurrido a Irene, yo no he tenido ningún problema. Me tratan bien, tenemos una buena relación a nivel personal el resto de los concejales y yo. Y no tengo ningún problema de ese tipo.
¿Qué les parece el nuevo Partido Popular capitaneado por Feijóo?
Bueno, nosotros en la organización interna de otros partidos siempre hemos mantenido una distancia. Cada uno pues se organiza como tiene a bien, soluciona los problemas internos como tiene a bien, y nosotros ahí nunca hemos querido entrar en esos temas. En lo que respecta a cómo influye la situación del Partido Popular a nivel nacional, a nivel autonómico o incluso a nivel local, bueno, pues lo vemos con preocupación. Lo vemos con preocupación porque nuestro objetivo, y creemos que debería ser también el objetivo de ellos, es conseguir desalojar a estos gobiernos de izquierdas, socialistas y separatistas, tanto de los gobiernos municipales, autonómico como nacional. Ese debe ser nuestro primer objetivo para empezar a reconstruir. Y por tanto lo vemos con preocupación porque a día de hoy solo hay una alternativa. Y la alternativa es que Partido Popular y Vox puedan conseguir gobernar, como digo, para echar a estos gobiernos.
Pero es la primera vez que va a haber una comunidad autónoma gobernada en coalición, claro, porque hasta ahora no había ninguna.
Entonces, esa es la alternativa que a día de hoy se presenta. Entonces, como digo, nosotros, los problemas que pueda tener el Partido Popular, si repercuten en que el Partido Popular disminuye en intención de voto hasta tal punto de que esa alternativa no es posible, a nosotros no nos alegra. A nosotros no nos alegra que el Partido Popular tenga una situación que no le permita sumar con nosotros para formar un gobierno. Mire, Vox a día de hoy está creciendo. El apoyo cada vez es más grande.
Claro, esto es algo que me gustaría que reflexionáramos, ahora que no nos oye nadie, ¿no?
No.
Mire, Vox, si cogía el descontento de la gente que ya no quería en el Partido Popular, restaba al Partido Popular. Si el Partido Popular está sumando y Vox está creciendo, ¿de dónde salen esos simpatizantes de Vox si ya no salen de la cantera del Partido Popular?
Del sentido común. Sí, del sentido común, porque, claro, esa antigua diferenciación entre derechas e izquierdas creo que se está difuminando de alguna manera. Y Vox es un partido que puede gustarte o no gustarte, pero lo que siempre hemos dicho es que no deja a nadie indiferente. Su programa es muy claro, sus propuestas son muy claras y yo creo, nosotros pensamos que son propuestas de sentido común que van encaminadas, como bien ha dicho antes Irene, a solucionar la vida de los ciudadanos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que un ciudadano lo que quiere verdaderamente es que le solucionen sus problemas, le solucionen los problemas que él tiene para ir a la compra, los problemas que él tiene para mantener abierta la empresa o los problemas que tiene para que llevar a su hijo a trabajar. Entonces,
Un partido tan joven como este, como es Vox, que bueno, podemos pensar que Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos, en este caso fue Podemos, que se unieron luego con Izquierda Unida y demás, las confluencias estas, eran todos jóvenes y hubo gente que era política, que se fue adheriendo a cada partido, y hubo gente, como es el caso de las tres mujeres que hay aquí sentadas en este momento, que no venían de la política propiamente dicha. Es decir, y Vox sí que ha encontrado, al menos estamos viendo ese crecimiento que no estamos viendo desde un punto de vista, le hablo periodístico, en Unidas Podemos, que está mermando. Es decir, están condenados a entenderse el Partido Popular y ustedes.
Por eso te decía lo del sentido común, porque nuestro nicho de voto no se nutre solo de votantes descontentos del Partido Popular o de Ciudadanos. Nosotros tenemos votantes descontentos del Partido Socialista, incluso de la izquierda más radical. Gente que en un momento dado, pues cuando aquellas 11M y esas historias pensaron que, bueno, que estos son los antisistema y van a acabar, cuando me decían ellos, con la casta. Claro, cuando la gente se ha dado cuenta de lo que eran verdaderamente, pues se ha sentido desilusionado, y hay mucha gente que ni es de izquierda ni de derechas, o que, y cuando ha visto las propuestas de Vox, que se entienden muy fácilmente, o sea, nosotros no andamos con propuestas extrañas, que dices una cosa pero parece que dices otra, no, nosotros lo decimos muy claro. Hay mucha gente que se está sintiendo identificada con eso. Hay muchísimas provincias en la que las zonas donde más voto hemos recogido ha sido en zonas tradicionalmente obreras, que parece ser que es que el obrero tenga que ser de izquierdas, y no es así de ninguna de las maneras. Por lo tanto, nosotros sí recibimos voto del Partido Popular, de Ciudadanos, pero recibimos también mucho voto, el voto del sentido común, y es de gente que, oye, que tradicionalmente puede haber votado a la izquierda o incluso no haber votado, y ver que por fin hay alguien que está diciendo lo que yo pienso en mi casa cuando veo la tele, o cuando estoy tomándome un café con los amigos y veo que eso puede ser la solución a que yo no pueda levantar la persiana el mes que viene porque no llego, a que yo tenga que ir a hacer la compra y no me llegue con lo que antes gastaba haciendo la compra, a que tantas y tantas cosas que la gente, como digo, es el sentido común.
Marina, usted tiene en la Vall d'Uixó un peso pesado del Partido Socialista, que bueno, tiene bastantes, a pesar de la juventud que tiene, tiene bastantes cargos importantes. ¿Tiene alguna estadística? ¿Sabe cómo están en este momento el partido local, su partido?
El nuestro, Vox, ¿te refieres
sí,
a Vox?
Sí.
Sí, nosotros estamos creciendo bastante. De hecho, cada vez que montamos una mesa informativa, que la solemos montar con cierta frecuencia, se nos acerca más gente. Incluso es muy curioso, pero a mí en el supermercado, cuando me ven, hay gente que se me acerca y me para y me pregunta, oye, ¿dónde podemos ir? ¿Hacéis actos públicos? ¿Queremos afiliarnos? Entonces eso te da cierta, porque muchas veces te quedas sorprendida porque piensas que es gente con mentalidad de izquierdas de toda la vida. Sin embargo, van y te dicen, oye, que es que me gusta, es que quiero ir a oíros y quiero afiliarme, y eso dices, oye, ostras, pues funciona, ¿no? La gente funciona, evidentemente. Nosotros en el ayuntamiento, en todo lo que llevamos de legislatura, a pesar de que hemos presentado mociones prácticamente en todos los plenos, no sé si por ser Vox o por ser lo que sea, pero en toda la legislatura tan solo se nos ha aprobado una moción. El resto, siempre, a pesar de que muchas mociones eran muy buenas, porque casi la mayoría las hemos enfocado de cara a servicios sociales, para ayuda al ciudadano, siempre se nos ha dicho en la típica frase de ya estamos trabajando en ello, no se la vamos a votar a favor.
¿Y el Partido Popular ha apoyado las mociones que usted ha presentado?
Sí, normalmente las suele apoyar. Normalmente sí, ha habido alguna que no, o se han abstenido, pero normalmente...
Tienen buena sintonía, ¿no?
Sí, tenemos buena, sí.
Y Irene, bueno, aquí sí que conocemos las estadísticas, además se han hecho públicas, y sí que es verdad, o sea, se... Como mínimo, en la próxima legislatura son dos los que salen, como mínimo, ahora tienen uno. Esto es la última encuesta que habíamos tenido. ¿El Partido Popular en el Ayuntamiento de Villarreal apoya las mociones que usted presenta?
El Partido Popular, en el caso de Villarreal, o las apoya o se abstiene. Es muy raro que nos vote que no alguna moción. Prefiere abstenerse, yo creo que más que nada por el tema de Vox PP, para que parezca que estamos bien con ellos o que nos llevamos bien con ellos y tal. Su posición suele ser o sí o abstención. La negativa nunca.
Sí, yo me refiero a que por el hecho de que saben que está el Partido Popular, que tiene complejo de votar a favor de lo que vota, de lo que propone Vox. Se están riendo las tres, lo que pasa es que como radio no lo ven, pero están asintiendo con la cabeza, así como cuando una persona se queda pensando y asiente con la cabeza, ¿no? Sí.
Mira, hay una cosa que es que hay diferencia entre, o debería de haberla, entre la política municipal y luego ya autonómica y mucho mayor a nivel nacional. Yo siempre he dicho, siempre hemos dicho que la política municipal es gestión. Es gestionar tu municipio, hacerle la vida fácil a los ciudadanos, solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos, y la política municipal debería ser gestión. De hecho, si vemos, hay municipios en los que a lo mejor pues lleva gobernando un alcalde socialista 15 o 20 años. ¿Por qué? Pues que es un buen gestor y la gente de su municipio lo ve, y lo que ha hecho ha sido gestión, no ha hecho política. ¿Qué pasa? Que de un tiempo a esta parte la política ha llegado a los ayuntamientos, y entonces ya la gestión ha quedado como en un segundo plano. Y claro, cuando ya hablamos de política, la cosa cambia. La cosa cambia.
Yo les me gustaría que en su cabeza visualizaran una persona, un político que todo el mundo pueda conocer, pues que a nivel nacional mejor, porque todo el mundo nos pueda venir a la cabeza, mujer que creen que está en el partido equivocado, que debería estar en su partido.
Es complicado.
Una mujer política que debería, que ustedes creen que está en el partido equivocado. No es tan complicado.
A ver, si tú vas por donde creo que vas, te estás refiriendo a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que vamos a volver a lo de siempre y al error que cometió el Partido Popular cuando pensó que todo era economía. Y es que no todo es economía. Y Vox tiene una posición muy clara respecto a la parte económica, pero también una posición muy clara respecto a otros temas. Uh-huh. Y claro, cuando es la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular una de las primeras que aprueba una ley de género, una ley de violencia intrafamiliar, cuando aprueba tantas leyes ideológicas el propio Partido Popular, ¿no?, el Partido Socialista, claro, tiene mal encaje en Vox. Evidentemente, pues quizá la política económica de la señora Ayuso sí que sea en algunos casos asimilable a la de Vox, podrían ser muy compatibles, pero hay otros muchos temas en los que no tengo tan claro que la señora Ayuso fuera a aceptar los postulados de Vox. Mira, nosotros desde hace ya un tiempo, mi compañera, la señora Ayuso, pidió, y fue una de las partes del compromiso de apoyo al gobierno de Ayuso, la reducción de diputados en la Asamblea de Madrid, y parece que todavía no está muy dispuesta a hacerlo. Ahora vuelve a exigirle Ayuso, Rocío Monasterio, vuelve a exigirle a la presidenta Ayuso.
Rocío Monasterio la que se lo pidió a la presidenta.
Claro, ahora vuelve Rocío Monasterio a exigirle a la presidenta Ayuso que ya es el momento de acometer esa reducción de diputados en la Asamblea de Madrid. Por eso digo que en algunos momentos la señora Ayuso pues puede tener políticas que puedan ser asimilables a las de Vox. Pero los programas son muy amplios y creo que hay en algunos temas en los que la señora Ayuso no estaría muy, muy a gusto en Vox.
Pues no tenemos más tiempo, pero cosas por preguntarles. Uf. Lo que pasa es que lo podemos hablar de otra manera, de una en una. ¿Vale? ¿Les parece así?
Como
Marina Peirais, de La Vall, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti por invitarme.
Y también, como no, Llanos Masó, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, la anfitriona de la casa, Irene Herrero, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias por invitarme a mí y a ellas dos, a las tres.
Estás a la 92.2 FM.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Villarreal. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundaciócaixarural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fem poble.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Big Mat Herarbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a la logopeda de Neurovila y Chicaes, Claudia Sánchez. Buenos días, Claudia.
Buenos días.
Bueno, como siempre es un placer, ¿no?, conocer contigo todo este mundo de la logopedia que tratáis aquí en este espacio que dedica, ¿no?, pues la Fundación Caixa Rural Villarreal. Y hoy, pues exactamente, Claudia, ¿de qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de un tema que es el frenolingual, que a mí me gusta mucho porque así puedo dar un poco de visibilidad de que los logopedas pues también podemos trabajar con bebés. Uh-huh. Esta es una de las patologías que trabajamos con bebés, entre otras muchas, pero me gusta este tema porque así podemos también dar visibilidad de que los logopedas también trabajamos con desde edades muy, muy tempranas.
Claro. El frenillo lingual, supongo que si trabajáis con los bebés, será al inicio de cuando arrancan a hablar, ¿no? Por lo tanto, es algo con lo que se nace y exactamente, yo creo que la primera pregunta que te tendría que hacer no es esta, sino la de ¿qué es exactamente el frenillo lingual?
Sí, bueno, a ver, el frenillo lingual pues es un pliegue vertical, ¿vale? Uh-huh. Que es de mucosa, que lo tenemos situado en la línea media de la lengua y lo que hace es unir la parte libre de la lengua al suelo de la boca, ¿vale? Y luego estaría el frenillo lingual corto, que sería la patología, uh-huh, que consiste en una alteración que suele ser de carácter hereditario, ¿vale? Que se caracteriza porque este pliegue que tenemos en la lengua es anormalmente corto, entonces lo que hace es dar lugar a diferentes grados de dificultad a la hora de mover la lengua.
Claro. Por lo tanto, me has dicho que lo padecen los bebés. Imagino que será conforme vayan iniciando, pues eso, cuando se atrevan un poquito a hablar, ¿no?
Pues la verdad es que no, esto empieza ya desde la succión.
Vaya.
Claro, se suele identificar porque las mamás tienen dificultades a la hora de amamantar al bebé, de iniciar la lactancia materna. ¿Vale? La lactancia materna está muy relacionada con las funciones de succión y de deglución, al mismo tiempo que están coordinadas con la respiración. Entonces, cualquier restricción que exista en la movilidad lingual, como puede ser el frenillo lingual corto, lo que hace es comprometer la lactancia materna. Las consecuencias que podemos ver pues es que suele haber un destete precoz, la duración de las tomas en los bebés suelen ser más largas, hay una garra del pecho que es inadecuado, las mamás tienen dolores, heridas en el pezón y muchas mamás vienen porque han tenido muchas mastitis. Entonces, eso son, son consecuencias del frenillo lingual. Entonces, ya te digo, no comienza a la hora de hablar, que también pueden diagnosticarse en edades más tardías, pero cuando te hablo de edades tempranas, quiero decir días de vida del bebé cuando comienzan con la lactancia materna.
¿Y cómo tratáis vosotros este frenillo lingual? Porque la verdad es que tiene que ser algo, aparte de complicado de detectar, ¿no? Supongo que hasta que la mamá no se da cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo se trata luego?
Bueno, a ver, principalmente hay que hacer una buena evaluación del frenillo, ¿vale? Una vez en el momento que se observe que el bebé tiene frenillo lingual corto, es muy importante realizar la valoración y ver cómo está afectando al niño, tanto en el área de la deglución como de la respiración y del habla, porque no únicamente afecta al tema de la deglución, sino que las funciones que se ven alteradas es, o sea, función lingual, evidentemente por la movilidad tan restringida de la lengua, la masticación, la respiración y en edades más tardías ya cuando empiezan a hablar, porque hay determinados fonemas que no pueden decirlo. Normalmente hay dificultades en la pronunciación de consonantes que son alveolo-linguales y dentolinguales, como puede ser la T, la D, la L. Entonces ahí es cuando también se empiezan a sospechar de que el frenillo puede estar interfiriendo.
Claro.
El tratamiento, pues bueno, lo que te comentaba, que lo que hay que hacer es una correcta valoración. Vale, entonces si la afectación es importante, lo que se debe de realizar es un tratamiento quirúrgico en el que se elimina el frenillo lingual y lo que se hace es liberar a la lengua, ¿vale? Y después de esto es muy importante el papel del logopeda, porque lo que hace es rehabilitar mediante terapia miofuncional, ¿vale? Tratando todos los desequilibrios que presenta el niño en el sistema orofacial. Entonces, se suelen realizar masajes y ejercicios para la correcta cicatrización. Esto es muy importante porque si al nene se le opera, se le realiza la intervención quirúrgica y no va el logopeda y la cicatriz no se trabaja, se puede volver a salir el frenillo.
Claro.
Es muy importante, se puede volver a adherir la lengua. Entonces es muy importante ahí el papel del logopeda, que trabaje sobre la cicatrización y posteriormente sobre la movilidad lingual.
La verdad es que me has dejado, Claudia, sin palabras, ¿no? No, es verdad, es que hay temas que son como, que parecen casi como, no ciencia ficción, ¿no? Pero que a lo mejor si no lo tienes cerca o si alguien no lo ha padecido, son cosas que se desconocen y a lo mejor una madre que nos está escuchando, que dice, pues tengo problemas y realmente no sé, puede desconocer que viene del mismo frenillo del niño, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema que pasa muy muy desapercibido, incluso que hay veces que los médicos no le dan la importancia que deberían. Hay mamis pues, que vienen con muchas mastitis, con mucho dolor en el pecho, y
claro.
Pues hay veces que los médicos no le dan la importancia que deberían y es que no se está teniendo en cuenta el frenillo, que es realmente, bueno, ya ves, es nada, con una operación quirúrgica que es muy sencilla, se puede liberar la lengua y se puede trabajar ahí desde la lactancia materna y luego ya evitamos todas las consecuencias a nivel de respiración, a nivel de habla, a nivel de masticación que pueda tener en un futuro ese bebé.
Y Claudia, ¿esto afecta a mucha gente?
Pues la incidencia de estas alteraciones se sitúa entre el 3 y el 12% de los bebés que nacen.
Bueno.
O sea, sí, realmente sí que hay bastantes bebés que puedan tener esta afectación.
O sea, y si alguien lo ha padecido ya, recordemos que es hereditario, ¿no?
Sí, a ver, los estudios sugieren que tiene un carácter hereditario, sí. Entonces, si hemos tenido de chiquitines, pues puede ser que nuestros bebés tengan.
No sé si nos queda alguna recomendación, Claudia, por hacer sobre este tema.
Pues lo único, ahora ya que doy visibilidad y que los papis tienen las herramientas también para saber que los logopedas tratamos estos temas, si te está pasando, pues que vayas al médico, que sea un médico que también trabaje esto, que lo pueda diagnosticar y que nada, que después del tratamiento quirúrgico, estamos ahí los logopedas, que lo que hacemos es trabajar con esto y que estamos para ayudaros.
Pues Claudia Sánchez, logopeda de Neurovila y Chica, es como siempre un placer haber hablado contigo, ¿no?, de estos temas.
Muchas gracias.
Te pones a temblar. Han sido tantas veces.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Arriben les falles de Sant Josep a Borriana. Des del 15 de març, amb la planta, fins al 19 amb la crema. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les nostres festes més representatives. Viu l'esclat de la música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer, amb les desfilades i gaudis de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena o la crema. Viu les falles amb seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Fent camí per a recuperar les nostres tradicions.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Hacerme daño hasta que es demasiado tarde. Tengo sueños raros las noches que no hay luna.
Bé, i ara tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura de Villarreal, Rosario Royo. Bon dia, Rosario.
Hola, molt bon dia. Quina música més agradable. Sí. Més...
És que saps què passa? Estic tot el mes de març ficant música de dones, però que siguen emergents. Siga intentar que siga música diferent, no que també existeix. Doncs, Rosario, una setmana màgica.
Sí, la veritat és que, bueno, vull dir que a pesar de la situació econòmica en la que estem atravessant l'Ajuntament de Villarreal, al igual que moltíssimes famílies de la nostra ciutat, en el que pues esta guerra també ens ha s'ha canviat un poc el dia a dia i el que mos ha fet que pues no sé, pues que replantejar moltíssimes coses.
Claro.
Però a pesar de tot, justo també el Festival de Màgia ja va ser mos va en el 2020, ja l'havíem presentat, ja el teníem tot preparat i justo també és quan se va tancar tot per la pandèmia. En el 21, pues la situació encara estava molt complicada. I tampoc podien fer. I ara jo creia que era ja el moment en el que la ciutadania se mereixia tindre una altra vegada la màgia, perquè Villarreal és una ciutat en la que sempre ha tingut molt, molt d'èxit i d'ací, a més, tenim molts magos i, bueno, així en esta casa n'hi ha una maga, que és Patricia Ferrero, que sempre, jo la recordo quan vas començar en 14 anys, i me vaig quedar molt sorpresa en com se desenvolupava en l'escenari. Pues ja dic que quan, a pesar de les dificultats econòmiques, crec que era important de que la màgia tornara a Villarreal. Van parlar en l'empresa, van dir que reduir un poquet el festival, no poder, perquè també la situació encara que estem molt millor i pareix que esto ja va repuntant, esperem que ni Falles ni Madalena mos facin tornar, val? Però sí que li vaig dir que encara que al millor pues, aquells que fem de la màgia solidària, que era anar als centres de majors o anar a... o que per el carrer, que era un poc també és el contacte amb la gent, pues que anem a reduir-lo i anem a deixar-lo simplement en dos gales en l'auditori. Però també teníem pendent de presentar el documental que havia preparat, en este cas Patricia Ferrero, i creiem que era molt interessant veure quin treball havia fet i bueno, pues així queda molt bé, jo crec que queden tres dies en el que en Villarreal retoma la màgia i que, pues, que pot ser molt, molt interessant. La primera serà demà, així en la Caixa Rural, en el Saló d'Actes. Presentarem el documental i al mateix temps Junque i Patricia pues, faran un col·loqui i suposo que es donaran alguna sorpresa. Tinc que dir que hem volgut, a pesar de les dificultats econòmiques de l'Ajuntament de Villarreal, però en aquest cas hem volgut que la màgia que el siga gratuïta, que vagin en invitació. Així en la Caixa Rural no n'hi ha invitació, sinó que serà, estarà a l'entrada lliure fins a completar l'aforo. I que, bueno, pues que afortunada o malauradament, en l'auditori, tant la gala de Toni Pons, que és el mentalista del divendres, com la gala familiar del dissabte, la del dissabte estan esgotades les entrades. Ja l'únic que podem és que al millor si n'hi ha gent que ha replegat la invitació i no poguera anar, que per favor que s'aproparà i ho deixarà per si alguna persona
clar
poguera entrar, perquè a vegades les invitacions pues, a última hora és qualsevol inconvenient i és també una pena que després que han replegat la invitació després se queden alguna butaca buida. Així que jo vull que gaudisca, que la gent, que tornem la il·lusió al carrer, que per lo menos visquem uns momentes de màgia i d'il·lusió, que és el que se tracta.
Lo bo és que estaran tancats i la pluja no mos fastidiarà un poquet, no?, aquest festival.
Sí, la veritat és que és una garantia el poder. Quan se programa en l'auditori, pues ja és una garantia, perquè quan programem algo en el carrer, per a mi és molt, molt dur, perquè sempre estic pensant, i a veure que vaig a tot bé, que la pluja, que el vent, que... No, bueno,
clar, pues... sí, normal, la seguretat també de les persones que estan allà. Els horaris, que no me'ls acaba de dir, els horaris de les actuacions, i on podem recollir i ses entrades les que encara queden.
A veure, les invitacions per a la gala del divendres, que encara sí que quedaven alguna, se poden replegar en l'auditori de les 10 del matí fins a les 2 de migdia. I després la que se farà així en la Caixa Rural no fa falta, o sigui que simplement és a les 8 de la vesprada, per tant, a més aprofite perquè a les 7 de la vesprada, així també en la saló d'exposicions n'hi haurà la inauguració d'una exposició i podem vindre a l'exposició primer i després podem passar a veure el documental.
Sí, sí, no mos podem queixar, perquè a més també continua la Mostrates, que es va inaugurar fa dues setmanes, no? I que jo sé que acollis un munt de gent
i a més en la casa museu, en el museu de la ciutat, en la casa Polo, tenim encara els 100 anys de història de la marxa de la ciutat del mestre Goterris, i que la mantindrem fins a maig, i que invitem a més s'han renovat les sales i per tant invitem a la ciutadania a que passe i que gaudisca de la quantitat de creatius que tenim en la nostra ciutat.
Bé, Rosario, tenim que parlar també d'actualitat, no? Aquesta setmana diguem que la regidoria de Cultura ha sigut un poquet focus de la notícia, no? Per aquest comunicat que ha fet el sector professional de les arts escèniques per el FIT Carrer, no?
Sí.
Diguem que per culpa de la pandèmia el FIT Carrer es va traslladar al mes d'octubre, no?
Sí.
I que ara es preveia que s'ajornara també de nou la dada que solia ser en maig,
sí,
no? I
sí,
això ha creat una discrepància conjunta de 20 agrupacions d'arts escèniques, no?
Bueno, jo vull dir que realment és veritat que en este cas jo he pecat un poc de la prudència o de... jo dic que com sóc ja major, m'agrada tindre-ho tot molt controlat.
No tant. No,
però que m'agrada... I què passa? Que davant de les dificultats econòmiques, davant de que ara, en aquest moment, estem pendents, de, per exemple, dels refugiats, davant d'una incertidumbre que ens dona la guerra, me vaig sentir un poc col·lapsada, no? I vaig pensar que bueno, i si l'ajornem? Què ocorreix? Que jo vaig parlar en la directora del festival, però en cap moment se me va ocurrir de parlar en els professionals que anaven a actuar. Uh-huh. Perquè jo vaig pensar simplement per la tranquil·litat de poder treballar en més tranquil·litat tots, en el que no qualsevol contratemps mos puga, perquè és un festival important que maneja molta gent, que també se tenen que preparar per a que se puguen quedar, pues, si en l'hostal Sant Joan o en l'hotel Azul, I clar, jo dic, si ara, per exemple, vinguera un contingent que tingueren que tindre preparat els espais i que, no sé, me vaig veure un moment que encara que falta que espera maig, vaig pensar que en el mes d'abril no ho tindríem tot preparat com a mi m'agradaria, perquè, clar, és la primera setmana de maig, clar. I m'agradaria pues, que les llicències d'ocupació de via pública, d'activitats, que estiguera tot en temps i forma. I, com no, també els diners, que, pues, que en aquest moment pues, estem passant esa problemàtica que, pues, que, no, que te fa que vagis en prudència. I clar, jo en vista de que volia que administrativament estiguera tot clar i que qualsevol eventualitat la poguérem atendre, pues vaig cometre l'error de no comentar-lo també en l'alcalde, no? Perquè pues, jo vaig pensar que pues, parlar en la direcció i si la direcció li pareixia correcte, i bueno, pues van prendre esa decisió. Que és cert que després el sector me va comentar que, clar, aprofiten estes dates en maig per a presentar les seues obres que després se poden ja passar per tota Espanya, mentre que si el fem en octubre, pues així ja ve tot el que ja s'ha presentat a lo llarg de tot l'any. I bueno, pues jo simplement demané disculpes, però perquè per a mi el més important i sempre ha sigut és que les persones que treballen tot el sector que són conscients, que són conscients de tota la problemàtica que ha patit. Però també vull recordar que durant el temps de la pandèmia vam estar al seu costat, pues va ser de forma virtual i van poder preparar algun vídeo i ese és el vídeo que nosaltres el tenim i que el van passar també a través de les xarxes. Després, sempre que dinamitzar el carrer, sempre l'Ajuntament de Vila-real està al costat de les seues empreses, que no podem fer més perquè la situació econòmica és la que és i que per més que vulguem que se multipliqui els pans i els peixos, pues és molt difícil. I que bueno, pues lamentem perquè pues que no puguem viure en les èpoques que pues que van gaudir per exemple el meu company Alberto Ibáñez o anteriorment, pues la situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real ha anat cada vegada pitjor i bueno, pues les circumstàncies són les que són. Però bueno, l'alcalde va fer un esforç per a poder ficar els diners per a que entren en vigor en el mes d'abril i que bueno, esperem que se puga fer i que siguin comprensius també, perquè encara que tindran que treballar a lo millor la part administrativa a última hora i estar, però que bueno, hi serà perquè tenim uns grans funcionaris que ajudaran a que tot estiga en forma i bueno, pues és lo que toca, perquè nosaltres sempre lo que hem dit és que la cultura és necessària que bueno, poden dir que si és els bous, però és que a veure, nosaltres n'hi han moltes coses que no mos agraden, però que si a la societat n'hi han grups que les agrade, no podem tampoc evitar-lo, no?
Clar, és que és, diguem que unes discrepàncies que s'han format sobretot després de que vinguérem d'Ise Vila-real en dansa que s'havia suspès, no? I que també havia provocat a lo millor un cabret, diguem, entre la direcció, no?
Però a veure, el Vila-real en dansa l'ha suspès la directora del festival, no el va suspendre, perquè jo l'havia donat el meu vistiplau i el teníem en programació, per lo tant havia canviat el format, ella mos va proposar el canviar perquè no se podia créixer, no podia créixer a lo que ella volia, pues en este moment no podia créixer, però sí que havia más, ella me va presentar un altre projecte i el vam acceptar. El que passa és que pues bueno, a última hora, pues per lo que siga, pues ella va pensar que no podia ser i o siga que realment nosaltres des del Departament de Cultura sí que és veritat que no hem crescut, no hem crescut cap festival, ¿vale? No ha pogut, no per res, sinó perquè malauradament la situació econòmica que tenim és la que tenim. Però no hem suspès res, perquè inclús en l'escrit diu que Malabara s'ha suspès, no és veritat. O sigui, va estar la directora parlant amb mi i és veritat que li vam dir que de reduir un poco el format.
Sí.
Y així van quedar. O sigui, que realment jo crec que un poc ha sigut, bueno, pues és cert que no és el mateix, que jo entenc perfectament el que no és el mateix, a lo millor l'haver-lo fet en maig, però l'haver-lo passat a octubre, i et dic que en tota la humitat del món dic que simplement era perquè jo volia que estiguera en temps i forma i que tot el món poguera gaudir del teatre, que és del que se tracta.
I que el Fit Carrer bé, ara passarà a mans, diguem, de la regidoria d'innovació cultural,
sí,
no? Noelia Samblàs.
Sí. Però també és important, a veure, primera, perquè nosaltres som un equip, i entonces possiblement esa visió que jo tinc, a lo millor més conservadora,
sí,
encara que siga progressista, però digues que no, per l'experiència, a lo millor hi ha una... Quan l'alcalde mos ho va... plantejar la d'innovació cultural, era lògic, perquè hi ha una persona jove, una persona que té ja una tradició, que puga donar-li i ser plus, no? Que al final som un equip que treballem tots a una i que mos i col·laborem. Jo i Noelia, vamos, la veritat és que afortunadament en tots els companys treballem colze a colze i mos ajudem en tot el que podem. Quan jo no tinc una cosa molt clara, se comenta en l'equip i no n'hi ha cap problema. ¿Vale? En aquest cas, jo he pecat a lo millor de pardilla o de dir, no, mira, de no comentar-lo en el grup com tendria que haver-lo fet, però que simplement jo ara estic també molt contenta perquè l'alcalde té una agenda que volem anar treballant-la, perquè estem en el segle XXI, és el Vila-real 2030,
sí.
I ahí entra tota una innovació, entra tota una... També volem que treballar colze a colze amb la ciutadania. I clar, el que passa és que, bueno, n'hi ha uns temps i que a vegades la ciutadania va més ràpida que nosaltres, no? Però sí que n'hi ha tot un projecte que l'alcalde l'anirà desgranant, en el que vol contar en la ciutadania, i que, pues, que millor que hi ha una persona jove estiga al front de veure què és la... cap a on anem en la cultura. Vila-real és una ciutat en la que s'ha significat per ser molt creativa en tots els àmbits, en la literatura, en la pintura, en la música, en el teatre, que és cert que possiblement en el teatre és on més es veu, no? Perquè n'hi ha més companyies, però és que en música... En música tenim quatre cors. Tenim persones
escriptors,
pintors, pintores. Vull dir que en totes les arts és que tenim una representació, però què ocorreix? N'hi ha un problema, que la gent no consumís cultura.
Ja. Yeah.
I això és algo que també mos té que fer reflexionar. Perquè si nosaltres ara, per exemple, estem supercontents perquè tot el que hem programat en el que va d'any, l'auditori ha estat ple. Però jo he estat en altres èpoques en el que l'auditori hem tingut un justet.
Yeah.
I han vingut, inclús l'altre dia, pues, la veritat és que Melodies i Sombrero es van quedar molt, molt gratament satisfets de veure que estava l'auditori en un estava pues per ser entre setmana i a les 8 de la vesprada, pues també n'hi havia molta gent. Què volem? Que nosaltres som responsables, els diners de l'Ajuntament tenen que repercutir en la societat. Si nosaltres programem, però després la gent no acudís, algo falla. I que és veritat que nosaltres, i és algo que ens preocupa també, i per això m'alegre, també estàvem d'acord de que Noelia estiga al front d'aquesta innovació cultural. Per què? Pues perquè aquesta visió jove, aquesta visió d'una persona ja més jove, pot, pues bueno, pues a lo millor pot crear una altra dinàmica i mos pot arrimar a la gent jove que és més del vídeo o del YouTube i d'estar en unes altres ambients.
Una visió diferent de la cultura, no, regidora, al final.
Sí, sí, sí.
Doncs, Rosario Royo, com sempre, un plaer que hagis vingut, no?, i que mos hagis contat tota aquesta programació de la Màgia, del Festival Màgia per a si, que tindrem des de demà, ja sí, a Vila-real, i bé parlar, no?, d'aquest futur de la seva regidoria, que està ben plena, sempre ben plena.
Sí, la veritat és que moltíssimes gràcies, per a mi sempre és un plaer vindre i poder contactar en totes les persones que ens escolten, que són moltes, i que apropar i que dir que des de l'Ajuntament, que de veritat que, bueno, no ens enganyem, som humans i jo sóc la primera que bueno, la gent que me coneix sap que no me costa gens de dir ho sé molt, m'he equivocat, i si se pot rectificar i se pot sempre que siga en benefici de la cultura, de la ciutadania, sempre es pot rectificar.
Moltes gràcies.
No me conmueve el horizonte, no me da miedo la muerte.
Estás a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Yeah. Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear. Con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Vila-real. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Father, help me tear my hands and take the fear, 'cause I wait so long to hear.
La setmana passada ens enteràvem que el Partit Socialista del País Valencià, Andrés i Vila, ja lideraven el Partit Socialista en les dues comarques on hi ha més població. En este cas eren les dues comarques canvien el lideratge i nosaltres avui podem tindre així a l'anterior líder de la comarca de la Plana Baixa, Adrián Sorribes. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Adrián, vostè, en este moment, imaginem, i tots tenim la mateixa sensació, que ha sigut que l'actual secretari general, Samuel Falomir, el que ha volgut ha sigut unificar llistes, anar en un únic candidat i que tot el món treballi cap al mateix lloc, no? Que no hi hagi guerres internes. I és la sensació que hem tingut.
Sí, sí.
Avui, vostè ja té el seu càrrec dins del Partit Socialista, bueno, a més de que és portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Nules, és a dir, vostè ja té una trajectòria que tot el món coneix, més a nivell polític d'Ajuntament, de municipi, que a nivell intern del Partit Socialista, diguem, al comú dels mortals, no? Perquè, clar, el Partit Socialista de Nules, qui és vostè, i evidentment el coneix. Vostè ara en este moment ocupa una nova figura, que és la de gerent provincial.
Sí.
Una nova figura que entenem nosaltres i que la coneixem a través de Bárcenas, que és tot el món. Clar, qui fiscalitza el partit? En un partit, qui fiscalitza? Pues el gerent, no?
Sí, no, al final estem en una figura que quan les coses ixen bé no som notícia, però que si les coses es fan mal, pues acabes, no, pues en les portades, com ha sigut en aquest cas, pues el gerent del Partit Popular a nivell nacional. De fet, pues bueno, el cas de Bárcenas, el cas del menudeo en l'Ajuntament de València, tots aquests casos de xicotetes, corrupcions, fraccionament, bueno, lo de Bárcenas és una cosa no xicoteta, no?
No,
una cosa molt més gran. Totes aquestes coses és el que van portar al Partit Socialista quan va guanyar Pedro Sánchez a firmar, a ser el primer partit que firmava un conveni en la Organització de Transparència Internacional per dir, així estan, volem que algú externament es fiscalitze, ens diga si ho estem fent bé i si les comptes del partit estan clars. Van passar el tall perfectament de Transparència Internacional, però Transparència Internacional va ficar uns deures, no? És a dir, vostès complixen la llei espanyola, vostès complixen la llei del Tribunal de Comptes i tal, però trobem que la seva estructura s'ha quedat envellida, que s'ha quedat anquilosada i que vostès han de, si volen ser una administració o administrar el partit d'una forma més àgil, més tal, es recomanem una sèrie de fites o una sèrie de treballs que vostès deurien fer. Bé, fa unes setmanes tu me preguntaves, home, Adrián, estàs de secretari general i t'has retirat? I és el que te comentava. Sí, bueno, al final uno té que ser conscient que uno té unes il·lusions i unes ganes de fer coses en el partit, però que també se deu al partit. En este cas, Samuel Falomir, el nou secretari general, me va cridar i me va dir, Adrián, necessite de tu temps i necessite de tu dedicació per a una tasca en concreta. En este cas, perquè Marc, que avui és la secretària d'administració provincial, havia sigut també en la comarca junt amb mi secretària d'organització, ja tenim un bon feeling també. La Plana Baixa ha sigut un exemple de gestió, tant econòmic com de gestió política, i entonces van dir, bueno, pues agarrem aquest equip que teníeu en Plana Baixa i anem a passar-lo i anem a dedicar-lo al tema de la gerència del partit a nivell provincial. La gerència, com te comentava abans, no és una estructura que estiga dins de lo que són els òrgans de l'executiva provincial i tal, sinó que treballem en paral·lelo en la fiscalització i en ficar al dia tot el partit.
Clar, quan parlem de fiscalització parlem de que el partit té una estructura, com vostè em deia, antes de començar la entrevista, en un únic CIF.
Clar, això ho entendran, perquè al final la figura del gerent, pues, la gent del carrer potser no ho entén, però la gent que està en empresa o la gent que té, claro, en aquest cas, una pime o tal, ho comprendrà enseguida. Al final tu tens un CIF, que és la teua identificació davant d'Hacienda, i que davant d'Hacienda tu respons en aquest CIF a tot el que tu fas. Bé, el Partit Socialista, el PSOE, té un CIF a nivell nacional. O sigui, nosaltres, qualsevol xicoteta agrupació de la província de Castelló té el mateix CIF que pugui ser Madrid, que pugui ser Lugo, que pugui ser Sevilla. Això mos vincula a tots en una única organització i mos fa corresponsables a tots de tot el que pugui passar.
Claro.
Entonces, una factura en un poble de Castelló que no se paga o que no està ben registrada acaba repercutint en la comptabilitat de tot el partit a nivell nacional.
I pot bloquejar qualsevol compte.
No, no, en això ja estem, perquè, clar, quan se renoven estructures i se renoven persones en els càrrecs, moltes vegades t'han de fer apoderat o t'han de donar, claro, poders en els compters. Clar, han d'entendre que la gerent nacional del partit, que estaria dalt de tota la gerència del partit, quan se l'anomena, automàticament queda validada en tots els comptes de tota Espanya. Això suposa que alguns bancs o algunes oficines en pobles més xicotets te diuen, no, per favor, que vinga esta persona a firmar l'apoderament en el banc. I dius, però com té que vindre esta persona,
claro, claro,
que tindria que anar a 3.300 sucursals a firmar l'apoderament? Això és el que tenim que explicar, no? Al final, la gerència és portar el dia a dia del partit, ser lo més transparents possibles, i això damunt és el que estem, no? Una cosa és complir la llei, que se complís, una altra cosa és facilitar i ser àgils, no? Moltes vegades la gent confundeix en transparència és tenir accés a los datos. No, mira, jo te fico així una carpeta en 3.000 folios i tu busques un dato en 3.000 folios. Mira, bueno, és transparent, però no és àgil, no és eficaç. Pues esta és la segona part. A part de tindre tots els datos, han de ser que l'accés als datos siga àgil i siga eficaç. I esta va ser la nostra tasca en estos pròxims 4 anys.
Clar, jo quan Samuel Falomir, suposo que quan el degré cridar per dir-li això, vostè degré pensar tota la responsabilitat que tindrà vostè damunt de vostè, de tota la província de Castelló, de que tot se faci com cal, és dir. Dins del, perquè clar, algú se preguntarà, i des del Partit Socialista, quina comptabilitat se porta?
Però se porta la de totes les agrupacions de tota la província de Castelló, tal qual. Entonces,
és dir, el afiliat paga la quota,
sí, nosaltres,
hi ha gastos de lloguer, que pensen de sedes, imagine, no?
Sí, clar, n'hi ha de tot. Primer, quins són els ingressos d'un partit? No del Partit claro. Socialista, de qualsevol partit. Pues les quotes dels afiliats, el principal ingrés, les aportacions que fan els representants públics i les donacions que puguen fer els particulars. Normalment les donacions pues, venen de cara a campanya, pues, sempre en Espanya n'hi ha aquest costum, la gent jove no tant, però la gent major té aquest costum que la política costa diners i a l'hora de fer campanya pues, el que no fa la paella, el que no fa tall, el que no aporta 50 euros. És una cosa que la gent major ho té molt assimilat. Però han d'entendre que totes aquestes donacions al final han de quedar registrades.
Pues ahí es on anava jo, clar. Jo no anava tant a les quotes, sinó, imagines, no? La situació, pues una persona té, en un moment donat considera que una agrupació és bona i és la que vol que isca endavant i vol fer una donació o una aportació. Això té que quedar registrat?
Sí, se registra.
Perquè el problema que han tingut... si mos remetim a Bárcenas, el problema que han tingut allò de dir era que hi havia una comptabilitat paral·lela quan en teoria comptabilitat paral·lela no té que tindre ninguna empresa i molt menys ningun partit polític.
Claro. Nosaltres del Partit Socialista estem sobretot digitalitzant tot el tema de la militància. Ja tenim el carnet digital, ja tens un portal, com si fos el teu, no sé, qualsevol persona que gestiona la banca electrònica o que gestiona algun perfil electrònic, pues, nosaltres també tenim un perfil per a cada un. I entonces el militant, des del mòbil o des del seu compte, pot fer aportacions directes al partit que això automàticament queda registrat. Clar, la gent més major recordarà que això abans se feia a través de cupons. No en el Partit Socialista, sinó en molts partits. Això que anaves al partit i compre, com quan anaves al estanc i compraves sellos, compre dos cupons, compre tres cupons. I les agrupacions se financien a través d'estos cupons, d'estes cartilletes que s'anaven retallant. Això estic parlant de l'època de m'abuelo, no? Claro, tot això s'ha de portar al segle XXI, i tot això s'ha de digitalitzar, tot això s'ha de portar a una cosa molt més eficaç. Però el que me contaves, per exemple, descomptes. Clar, vosaltres penseu que en la província de Castelló, pues, si tenim 80-90 agrupacions, totes en el seu compte. A quantes persones no els ha passat, sobretot si tenen associacions o clubs deportius i tal, que tens un compte on ahí tens els socis i cada mes te ve menys 10 euros per falta de tràfico de dinero, ¿no? Porque si no fas X transaccions al mes...
Té un manteniment el compte.
Te cobren 10 euros de manteniment. Pues bueno, nosaltres, si tenim 90 comptes, per 10 euros, el Partit Socialista, el CIF del Partit Socialista, està pagant a la banca quasi 900 euros al mes de manteniment de compte. Pues tot això és el que nosaltres hem d'anar regulant, ¿no? Perquè no se pot tampoc gastar aquests diners en manteniment de comptes que no té sentit. Entonces, tot això és el que ara tenim que anar ficant allò i sent àgils, no? I transportant ese dia a dia que pues, qualsevol autònom ho pot entendre, no? Jo tinc uns comptes, tinc un tal, o ho duc jo o m'ho du una gestoria. Pues nosaltres som la gestoria interna del Partit Socialista i el que anem a portar és tot això, no? Tot el tema de comptes, tot el tema de fiscalitzacions, tot el tema de bonificacions, i tot el tema de la militància.
I sobretot tindre un portal on existisca aquesta transparència i tots els afiliats supose que poden demanar aquest compte per a saber en cada moment com està la cosa, no?
Sí, però no els afiliats, qualsevol persona si entra en el portal del Partit Socialista, el Nacional, Partit Socialista Obrero Espanyol, tu entres allí, portal de transparència, i allà veu tot el que nosaltres fem, el nostre conveni en transparència internacional i tots els ítems que nosaltres fiscalitzem de dalt a baix. Clar, és el que diem, i ho comentaves tu, són contractes de la llum, són contractes de lloguer, són contractes de tot, són taxes municipals, són IBIs, són impostos, tot això. I que al final, pues el que diem, sense voler, si a tu te s'olvida pagar l'IBI, perquè no el tens domiciliat...
Té un recàrrec.
té un recàrrec que te suposa a tu. Uh-huh. Així com tenim un únic CIF per tota Espanya, tu no pagues l'IBI perquè no ho tens domiciliat i és la carteta que t'envia l'Ajuntament a casa, i l'embargo li ve a una agrupació del millor de Guipúzcoa. I entonces te criden i te diuen, escolta, que Susana no ha pagat i m'han embargat, claro, a mi. Claro, perquè Hacienda tira de CIF i per orden alfabètico el primero que cae eres tu, pues tu. Claro, a Hacienda le importa res que el CIF el compartim tota Espanya. Le importa que si no se paga, se ho cobra. Pues esta es la part també dels gerents, no? El tindre que tot estiga al dia, que tot estiga al lloc, i sobretot, no?, que ningú es pugui tirar en cara, no?, pues que no han fet bé la tasca.
Jo quan he vist el càrrec de gerent provincial m'he assustat un poc, perquè el gerent és aquell que s'emporta les matinades quasi sempre, eh? Cuidao, eh?
Sí, és el que comentàvem. Si les coses se fan bé, som una persona invisible. Si fas coses mal, pues acabes, no?, tipo, pues caso Bárcena, no? I és ahí a la palestra donant explicacions de per què el teu partit no t'escoltes al dia. Este no és el cas.
Per una altra part, també la confiança és molt gran per part del secretari general per a dir-li a vostè que siga vostè el que tinga que estar pendent d'aquest protocol de signat de transparència i que no senyalen a Castelló com a que no el complís.
Evidentment. Al final, jo ho reconec, no? Nosaltres hem tingut en la província de Castelló anteriors gerents que han fet la seva tasca perfectament. Ara l'únic que ens demanen és alinear-nos, no? Província d'Alacant, província de València i de Castelló, en fer tot de la mateixa forma, perquè això li facilita les coses a la gerència autonòmica, i la gerència autonòmica s'alinearà en el resto d'autonomies. Entonces, ara és... Vale, ja ho esteu fent bé, ho esteu complint, però ara falta alinear-nos totes les gerències del partit, des de la gerència general federal hasta l'últim secretari d'administració local de l'últim poble d'Espanya, per a que siga molt més senzill tot el tema de cara als papeleos i tal. Pues al final és faena, eh? Tampoc és...
No, no.
No és... Jo entenc que la gent diu, home, és una gran responsabilitat. No, sobretot faena. Faena d'intentar alinear-ho tot i que tot estiga... tot el món treballa igual.
I, ojo, estem un any i mig de campanya.
Sí, bueno, però això és paral·lelo a la campanya. Al final, és el que comentàvem. T'ho imagina't, una empresa que tinguera 1.000 oficines i cada oficina treballara d'una manera, no? Pues seria molt difícil la mobilitat entre els treballadors de les oficines i tal, perquè en cada... si tots estandaritzem els processos, si tots funcionem igual, pues entonces és molt més senzill i molt més transparent i molt més àgil la manipulació de la
claro,
informació.
Clar, el que passa és que després en la campanya que s'ha de complir tot el món, té que fer una publicitat estàndard, és dir, no podem passar-se, té que anar per la mateixa via. Jo recorde les últimes campanyes que, bueno, uns partits més que altres, tenen que complir unes normes i no s'entenen què passa si té que demanar permís cada volta, que no és tan fàcil allò. Una empresa decideix fer publicitat i la fa. Un Partit Popular decideix fer publicitat de la seva campanya i té uns límits.
Sí, això ens passa sobretot als grans partits,
claro,
que quan és a nivell nacional el encarregat de la campanya diu, nos vamos a gastar X dinero, és X dinero en tota Espanya.
Sí.
Vull dir, quan el Partit Socialista diu tinc X diners per fer esta campanya, està parlant des de Madrid fins a l'últim poble d'Espanya.
Que sí, que sí.
I totes les comptabilitats se sumen per arribar a aquesta xifra. Entonces, el que tu dius, a vegades veus partits a nivell local que dius, ja sóc qui ho paga.
Claro.
Bueno, ahí jo no m'encarregaré de fiscalitzar altres partits, però el que tu dius, has vist a vegades campanyes que veus tele, veus ràdio, veus tal, i dius, bueno, jo no quiero decir nada, però esto no cumple el 5% de financiació del partit.
Clar, és que any i mig de les eleccions, jo li dic a vostè que està tot ben fiscalitzat, almenys en el que m'ha passat a mi en els dos grans partits i per l'experiència que tinc. El Partit Socialista del País Valencià de Nules proposa crear un pla d'acció per erradicar la prostitució en el municipi.
Sí. Això és Pedro Sánchez, quan va vindre al Congrés Federal a València, ja ho va dir. El Partit Socialista és un partit abolicionista i anem a passar a l'acció ja. O sigui, ja està bé de fer campanyes, d'intentar erradicar la violència masclista més radical, que és l'abús sexual contra les dones, i passar a l'acció en lleis i reglaments que facin que tot això siga una realitat. En este cas, la consellera Gabriela Bravo, que és la consellera de Justícia a la Comunitat Valenciana, també està fent una campanya molt forta sobre això. I al final és el que diem. No podem fer aquest eslògan, no podem dir som abolicionistes, i quan tu vas de Nules a la mar de Nules,
claro,
te trobes en cada creuar de camins prostitució.
Sí, ella ho va dir ben clara, a més, nosaltres vam posar el tall en esta ràdio perquè va parlar aixina, tal qual, de que ja estava bé i ja no n'hi haurien puteros. Ho va dir aixina, eh?
Sí. És que al final, erradicar la prostitució és molt ampli. Però una cosa molt senzilla. Si no n'hi ha demanda,
claro,
no n'hi haurà oferta.
I algo que també me preocupa a mi especialment en este moment és en aquest èxodo que estem veient d'Ucraïna, tenim la possibilitat de que n'hi hagi tràfic,
claro,
de dones i de xiquets.
Això és molt preocupant.
Molt
i
preocupant.
Ho ha comentat Mònica Oltra i nosaltres, saps que jo sóc també membre de la Comissió Permanent d'Ajuda. La gent diu, no, jo agarro un cotxe, me'n vaig a la fronteria d'Ucrània i porto gent.
No.
I tu ho fas en tota la teua bona voluntat.
Però
tu has de pensar que igual que tu, en la teua bona voluntat, montes una caravana de taxis o autobusos, vas allí, arrepegues gent, per què no una màfia no pot anar a la frontera a dir, no, vine, que jo t'ajudaré, jo te portaré a Espanya, jo tal. Arrepleguen a persones vulnerables, dones, xiquetes, xiquets...
Que se deixen portar, eh?
Que se deixen portar, perquè no, en Espanya estan recogiendo gent i la estan llevando allí i de bona fe. Que aquella persona de bona fe se puja un cotxe i no eres tu ni sóc jo que de bona fe els estem traent. Són màfies que de repente han captat a diverses persones i ja han entrat en la red d'explotació. Per això li diem a la gent, està molt bé la mobilització ciutadana, està molt bé que la gent s'hagi mobilitzat per ajudar, correcte, però confieu en les institucions i confieu en les ONGs, que són les úniques que a dia d'avui estan treballant dins d'Ucrània, perquè tota l'ajuda que enviem i tot el que estem fent arriba als països limítrofs i des d'ahir cap a dins. Les úniques que estan treballant són les ONGs, tant dins d'Ucrània com en la frontera, i són les que ja tenen llistes de gens i llistes de tal. Hi havia gent que em diu, ah, jo ara acolliria dos xiquets. No pot acollir xiquets ningú que ja anteriorment no tinguera la qualificació de família acollidora. Per què? Perquè els xiquets i xiquetes són persones molt sensibles i molt delicades. I no se poden deixar en mans de qualsevol persona. S'estan acollint famílies senceres. O sigui, vol dir, els xiquets venen sa mare, els abuelos, son pare. Per això diem que és més fàcil buscar, si algú té un piso buit, algun piso en lloguer, que el cedisca. Que el cedisca i la Generalitat reubicarà aquestes famílies. Pues poden conviure amb mi? Pues sí, a lo millor hi ha gent que és una persona major que diu, mira, jo si tinc una casa de 200 metres, jo només necessito una cuina i tal, i jo puc acollir gent. Val, però al final vas a conviure amb aquesta gent. Tindràs que preguntar-li a aquesta gent si vol conviure amb tu. O sigui que al final, a vegades també hem de pensar que l'acolliment, encara que se faci de bona fe, no sempre és bé. Per això se demanava que quan algun poble diu, nosaltres volem acollir, vale, teniu persones ucranieses en el vostre poble. Per què? Pues perquè això facilita, claro, que si ve una persona d'Ucrània i ja n'hi ha algú d'Ucrània en aquest poble, pues el comunicar-se, el parlar, el dia a dia, se fa més fàcil. Perquè tu imagina que ara te porten a tu a un país que no coneixes, en una llengua que no parles, te fiquen allà enmig del poble, tot el món te vol, però tu no saps ni demanar una barra de pa. Entonces, això és un problema. I segon, el 90% dels ucraniesos que estan eixint no volen anar-se'n. Vull dir, els ucraniesos volen eixir a Romania, a Polònia, a Alemanya, perquè estan prou d'Ucrània, perquè entenen que quan s'acabi la guerra volen tornar. Llavors, per ells és més fàcil quedar-se prop del seu país que anar, que dispersar-se, no? Que fer una diàspora d'ucraniesos per tota Europa. Entonces, les famílies que ja acollien, famílies ucraïneses, evidentment s'han portat perquè tenen un enllaç, tenen un víncul, però han d'entendre que el... que agarrar un cotxe, anar-se'n hasta la frontera i agarrar una persona que no té ningú arraigo en Espanya i voler que vinga i voler que estigui així a gust, no és aixina de senzill. Hem de ficar-nos en la seva pell i entendre tu què faries en aquest moment.
Jo crec que té que estar tot molt ben articulat i tot molt ben documentat, i així ens evitarem problemes com estos, per exemple, que quatre màfies estan aprofitant, perquè a Río Revuelto... pregunta, avui ha saltat la notícia de que el diputat en el Congrés, Germán Renau, aspira a liderar el Partit Socialista del País Valencià a la ciutat de Castelló de la Plana. Què li pareix?
Jo conec a Germán, tinc una relació personal amb ell afable, de companys, jo crec que és un bon perfil, però evidentment cada un ha de respectar a casa, no? Quins són els processos. Jo ara mateixa entenc que Paco Gil és el secretari general, no sé si voldrà repetir o se presentarà o no. De totes maneres, en aquests casos és qui tries, a mamà o papà, o què és millor, el xocolat o la vanilla? Pues al final sabem que trien el que trien, serà positiu per al Partit Socialista. Evidentment, n'hi ha algunes persones que tenen més afinitats que altres a nivell personal, sí, però si estem parlant al final de gestionar un partit i de portar endavant l'agrupació de Castelló. Això és algo que només correspon als afiliats de Castelló i, per tant, jo no puc tindre opinió sobre la gestió de Castelló Ciutat. Evidentment, felicitar a Germán perquè s'ha de ser valent, no?, per a donar aquests passos i portar-se endavant, igual que qualsevol altre candidat que se presentarà a... si se presenten més, evidentment, a la ciutat de Castelló.
Claro, así el públic, la gent que estem veient tot això, podem interpretar dues coses, i és que igual està un poc cansat, perquè, claro, Madrid està molt lluny, o igual que sa casa, Castelló, ara en este moment, en Samuel Falomir igual és més acollidora.
Bueno, això ho tindràs que preguntar a Germán en particular. Que al final,
tinc moltes ganes, el que passa que avui hi ha sessió de control.
Ell és el que t'ho podrà dir. Jo crec que Germán, evidentment, està fent una tasca com a diputat molt bona. El problema és que ara mateix Germán està en la Comissió de Transició Ecològica, que pareixia que era un tema que estava molt bollant, sobretot així en la província de Castelló, en el tema litoral, en el tema tal... I la pandèmia i la guerra d'Ucrània, pues, evidentment, pareix que tape i oculte tot això. Però jo ho dic, o sea, crec que ara mateix a Germán, en el Congrés dels Diputats, la tasca sobre el tema de la transició ecològica, de poder explicar coses importants com quan hem parlat de descarbonitzar, quan hem parlat d'eliminar la dependència que teníem del gas russo, i era com, bueno, això del gas russo... Ara ve la guerra i ens donem compte que era important.
Claro.
I ara reculls...
És que està molt qualificat.
Claro,
una
i ara
que...
reculls tots els speaks que va fer Germán en el Congrés de Diputats, claro, dient això més val fer-ho avui que demà perquè si no ens pillarà el tren, i dius, pues tenia raó Germán, que ha vingut la guerra i ens ha pillat el tren.
Bueno, pues que ens faig, ens faig així a la ciutat de Castelló, igual com el tenim més propet, nosaltres igual li fem més cas, perquè veiem que tot allò que diia antes tenia raó. Adrián Sorribes, moltes gràcies per haver estat així.
A tu, Susana, per donar-me aquesta oportunitat.
Hasta la pròxima.
Hasta la pròxima.
Bé, i fins ací el nostre programa d'avui dimecres, i nosaltres ja ens n'anem perquè venen els nostres companys d'esports carregats de novetats per aquest partit que tenim avui enfront de la Juve, no?, per intentar passar aquesta fase de la Champions. Aixina, que els deixem i nosaltres ens retrobem demà, com sempre, a les 12 per tindre dues horetes juntes en Protagonistes Vila-real. Fins demà i bon dia.